Benvinguts una setmana més al programa de cinema d'Eixample Barcelona Ràdio, Cinerama. Parlem de l'actualitat cinematogràfica i amb els habituals Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I en el programa d'avui el sumari és parlar dels premis BAFTA que es van entregar aquest passat diumenge a Londres. També arribarà d'aquí uns dies als Oscars, que ja tanquen la temporada de premis. No sé els César quan són. Parlarem també un record a dos personalitats del món del cinema que ens han deixat i també parlarem d'algunes estrenes com el Capitán América, que jo la setmana passada no havia vist però que ja he vist, o una pel·lícula brasilera titulada Aún Estoy Aquí, dirigida per Walter Salles, The Monkey, la pel·lícula dirigida per Osgood Perkins, de terror o de comèdia, depèn com es miri, L'última reina, drama històric, i també Con el agua al cuello amb Michael Keaton. Tot això en aquest programa d'avui de Cinerama. I bueno, comencem parlant, si voleu, dels BAFTA. No sé si tu, Agustí, els vas poder veure.
Els vaig veure.
I què? Què tal? Alguna sorpresa que altra, no?
Conclave.
Millor pel·lícula.
Sí. Sí. Que va ser millor pel·lícula anglesa, sí. I millor pel·lícula.
Sí.
I a més és un tema d'actualitat, perquè teníem el papa una mica fotudet.
I també l'actriu.
Mickey Madison.
Oh, no? I és horrorosa. Mira, aquesta tia sí que em cau fatal, la pel·lícula, ella i tot.
No em va agradar gens.
Gens, Anora. Però gens, gens.
És una pel·lícula gens. Difícil de digestió. Si t'agrada el cinema Tarantino, sí, és una pel·lícula a gaudir. Però
i
si
ella
no,
tampoc.
Doncs pues mira, m'ha portat per sorpresa el premi, sí, a la millor interpretació.
Encara guanyarà l'Oscar.
Per damunt de Demi Moore, que bueno, semblava que anava...
Sí, la cara que va fer, no?
Sí, no sé. Clar, tothom bueno, parlava...
És la que menys m'esperava que guanyés, eh?
Sí,
no?
Jo tampoc,
no,
eh? Si no... Bueno, descartada Carla Sofia Gascón, doncs pues clar, tampoc les altres eren possiblement molt, molt interessants com a interpretació. També va perdre Flow, un altre premi.
Ui, un altre que ha perdut, des de luego la gent.
La millor pel·lícula d'animació va ser Wallace i Gromit, La venganza se sirve con plumas.
Wallace i Gromit són mones, però el Flow, bueno, fent...
I el que diu l'Agustí Conclave, quatre estatuetes, quatre premis BAFTA, se'n van portar, no? Ray Fiennes, no
jo
va guanyar.
Jo vaig dir berrient, que no t'emportarà res.
Serà el gran perdedor de tots els premis,
sí,
no?
Sí, perquè...
No. Per què passa això als actors anglesos moltes vegades, no? Perquè hi ha una llarga llista d'actors, grans actors, Peter O'Toole, Richard Burton i altres, Albert Finney, per exemple, que o va costar molt guanyar l'Oscar o van estar moltes vegades nominats, perquè sempre fan grans interpretacions, però no se'n recorden. Sempre hi ha algú que passa per damunt d'ells, en aquest cas Adrian Brody de Brutalist. No?
Ja veus, ja total...
Que és un actor que bueno, a mi tampoc és que es trobi que fa la meravella d'interpretació. Brutalist va guanyar el premi a la millor direcció, això sí.
Sí,
també
però quina,
portar...
quina cara va fer el tio...
Perquè ja pensava que la millor pel·lícula també s'ho emportava, i
sí,
no.
Sí, i quan va veure que la millor pel·lícula no era per ell, va fer una cara...
Ja, s'ho té cregut, suposo que sí, que ja després de tants elogis...
Home, clar, ho tenia ja coll avall, i va veure que no, i llavors la cara que va fer.
Bueno, doncs ja han acabat els BAFTA, no sé si tu vols comentar alguna que altra cosa.
Doncs pues mira, jo aquesta setmana he vist Emilia Pérez.
Ah.
Que va guanyar la millor pel·lícula de parla no anglesa.
Jo no l'he vist, eh?
Jo crec que el premi de la Zoe Saldana està molt ben guanyat. Perquè
sí, perquè porta el pes de la pel·lícula.
Sí, perquè per mi ella és la verdadera protagonista de la pel·lícula, no la Carla Sofia Gascó. Per mi és ella. Tenia que ser la Carla que tenia que estar com a premi secundari, perquè la que ho fa millor és ella. El que és la part musical em va agradar molt, però se'm va fer una mica pesada.
A mi no, jo anava amb molts reparos al moment que vaig veure la pel·lícula fa alguns mesos, quan es va estrenar, i després, clar, és un còctel una mica indigest, que podria haver sigut bastant ridícul, però que no sé com sap portar el to de la pel·lícula clar, i que t'arribi a interessar.
Són més de 2 hores, jo crec que 20 minutets els podien haver tret. Però bueno, no està malament.
Les cançons estan bé dins de la pel·lícula, fora escoltades, no?
No, i el que és la coreografia que fa ella i tot, i la gent que la rodeja, està molt bé això.
Sí, està molt important, per això dic que podria haver sortit un xurro increïble, incommensurable.
Però en canvi hi ha gent que diu que és horrorosa.
No, jo dic que en el moment...
El pitjor potser és la Selena Gomez, que no se l'entén a vegades.
No, quan canta i el seu... Bueno, jo suposo que és de descendència hispana, però deu tindre bastant oblidat a l'idioma, no? Però bueno, sí, una pel·lícula curiosa i que en el seu moment a mi em va agradar sense entusiasmar-me, no? Alguna cosa més que hagis vist?
Ah, doncs mira, he vist la que va guanyar un dels Goya, Ex Aequo, he vist La Infiltrada.
Nosaltres també.
Ah, nosaltres també l'hem vist.
I m'ha agradat.
Sí, està bé.
Està bé, però tampoc és tanta
cosa. Home, entre aquesta i el 47, jo me'n vaig al 47 sense pensar-me.
A veure, el 47 jo tinc que reconèixer que vaig pensar que seria una pel·lícula de barri, que es faria pels barris, perquè es va començar a fer allà a Gràcia, no sé què, i vaig dir, no passarà d'aquí, i mira...
En un èxit local, suposo que et referies més a Barcelona, però bueno...
Sí, mira, però jo puc dir que aquest estiu vaig estar a Granada i allà estava a la sala
a tot arreu.
El 47.
Nosaltres també ho hem vist a Valladolid o por ahí.
La promoció ha funcionat i ha funcionat molt bé, el 47. La Infiltrada està fent encara molts calés, això que està a plataformes ja, però en canvi està a sales de cinema també i està fent encara una molt bona recaptació, no? I és una pel·lícula, bueno, el que té la d'original és que t'explica la història d'una infiltrada dona dins del món d'ETA, no? Que això era la primera i única vegada, no?
I està basat en fets reals,
que una dona
que al final
real...
expliquen que ella ara està destinada fora d'Espanya, bueno, no diuen qui és perquè està protegida, però aguantar 6 anys, tela,
és molt... Més, 8 anys.
Va aguantar 8.
Imagina't.
Passa que a vegades el salt del temps no està del tot ben explicat, no? Dius, portes ja 2 anys o 3 anys i dius,
home,
però...
És que no poden estar 8
no,
anys.
No, ja, explicant.
El que tindria que dir l'acadèmia per això és quants vots van treure per saber, doncs pues, tants vots els dos...
Teòricament perquè, clar, els mateixos, no?
Sí, però no...
Tal
com va acabar la cosa...
Diu que ho van repassar diverses vegades perquè no s'ho acabaven de creure. I ho van repassar
però
i sí,
això podien
sí.
dir, mira, doncs han guanyat les dues i les dues han tingut tants vots.
És que això
i
no
la tercera no dir-ho i la que seguia tants i no dir quina era.
Això no ho diuen mai,
no
ho diuen. El número de vots no,
no
ho diuen mai.
No ho diuen.
Però sí, bastant curiós, no?, que les dues quedessin Ex Aequo com millor pel·lícula de l'any. Una bona pel·lícula, si realment... A veure, Luis Tosar fent de Luis Tosar, que sempre fa el mateix, a mi és un actor que el trobo bastant limitat, però la Carolina Juste hi ha que reconèixer que fa un gran esforç interpretatiu en aquest personatge difícil. I res, doncs ja fem record de dos personalitats que ens han deixat. Juan Mariné, 104 anys, ha mort aquest director de fotografia, però també restaurador fílmic i inventor de màquines per restaurar pel·lícules o per fotografiar, no? El cineasta, esclar, ha viscut molt de temps. Va estar presoner un camp de concentració a França, concretament a Argelès-sur-Mer, on va sortir després d'acabar la Guerra Civil, i és un director en el qual es pot recórrer perfectament la història del cinema espanyol, i va ser el primer director de fotografia que va ingressar a l'Acadèmia de Cinema, no? Va començar la seva feina com director de fotografia a una pel·lícula del 1938 on també sortia Paco Martínez Soria, amb el qual va treballar en diverses vegades. No?
Ai, mare de Déu, és antic.
I bueno, va fer més de 140 pel·lícules com director de fotografia fins a l'any 1990, en què es va retirar amb la pel·lícula La grieta, de Juan Piquer Simón. No? Mariné era habitual en produccions d'Antonio del Amo, Pedro Lazaga, José María Forqué, Pedro Masó, José Luis Sáenz Heredia, Javier Aguirre, Ramón Torrado, incluso va fer El crimen perfecto de Fernando Fernán Gómez, La gran família, per exemple,
Emilio
Palacios.
El abuelo Made in Spain, El astronauta, bueno...
El astronauta era horrorosa.
Sí, bueno, era Toni de Blanc, no?
La Sibèrica Futbol Club.
Veus? Ja hi havia el futbol femení. Ja hi havia el futbol femení, eh?
També va rodar la primera pel·lícula rodada a Espanya en Technicolor, l'any 1956, que es va titular La gata, en Jorge Mistral.
La gata? Toma.
Sí. No La gata negra, aquella pel·lícula
de Dimitri. No, La gata negra era la de Dimitri.
I l'any passat, el 2024, va rebre el Premi Goya d'Honor.
Fixa't tu, van esperar que l'home tingués més de 100 anys.
Sí, això que diem, Aitana Sánchez Gijón, podria haver trobat alguna personalitat pues, d'aquesta edat. No?
L'any passat ja tenia 103 anys.
Correcte. Descansi en pau Juan Mariné. I també ens ha deixat, en aquest cas, ara he perdut el fil de... Això de no portar els papers a vegades està bé, però... m'està fallant el mòbil. Bueno,
és ecològic.
Exactament, sí, jo soc molt ecològic. La Genevieve Peix, actriu francesa, però que va treballar bastant sovint al cinema anglès, en pel·lícules rodades en anglès, i que també ens ha deixat amb 94-95 anys. És un actiu que no ha fet una gran carrera cinematogràfica, no? 97 anys. Havia nascut a París el 1927 i va treballar amb directors de la talla de Buñuel, Billy Wilder, John Frankenheimer, Robert Altman. Una de les seves primers papers va ser en Fanfan Le Tulip, al costat de Gina Lollobrigida, també amb una adaptació de Miguel Strogoff. Va fer el paper de la princesa Jimena al Cid, d'Anthony Mann.
No, Jimena no.
No?
No.
Urraca.
Urraca.
Doña Urraca. Jo també, però quan vaig escriure dic, no em sona.
No, Jimena no, que la Jimena és la dona del Cid. Clar, no.
Charlton Heston, Sofia Loren i Genevieve Peix. I també va fer als 63 una pel·lícula El dia i l'hora de René Clément, Una mujer espera del Delmer Daves també.
Uf, mare meva, tot això.
Gran Prix de John Frankenheimer, home, aquí era un petit paper, sí. No? Simpàtico sin vergüenza amb el Jean-Paul Belmondo, Belle de Jour, al costat de Catherine Deneuve, en Luis Buñuel, es veu que era la propietària del bordell. Que...
Ja fa molts anys que no l'he vist.
I una participació com secundària en La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder.
Ah, potser sí que el recordo, aquesta.
Sí, és la clienta del Sherlock Holmes que li encarrega que trobi el seu marit, ja, desaparegut, ja. No?
Sí. Bueno, aquesta sí que l'he vist diverses vegades.
Mm-hmm. Molt bona pel·lícula, aquesta.
Molt bona pel·lícula. Genial, està molt bé.
La vaig veure a la Filmoteca l'última vegada, en pantalla gran, no l'havia vist mai en pantalla gran.
Per mi és el millor Sherlock Holmes dins de que és una adaptació, sí, que no sé si era d'una novel·la de Conan Doyle, era un guió original, no?
Sí. Es basa en els personatges, però és una idea original.
El Robert Stevens, jo crec que el millor Sherlock Holmes que hi ha hagut a la filmografia, i una banda sonora de Miklos Rocha, sí. Meravellosa, no?
Sí, jo la vaig veure a la Filmoteca, però no l'havia vist mai, fa anys ja, no l'havia vist mai al cinema, i bueno, la vam fer la Filmo, i pues vinga, va.
Tenia el punt Billy Wilder, de tant en tant, no? Suposant que Sherlock Holmes era gay, i a millor s'entenia una mica el Dr. Watson, però de forma molt elegant, tot explicat d'una forma... Realment és una meravella de pel·lícula, aquesta que va passar, no va tindre massa d'èxit, no? Aquesta, La vida privada de Sherlock Holmes.
No massa.
Però que ja l'he vist diverses vegades i cada vegada m'agrada.
Sí, jo l'havia vist per la tele, hasta que un dia pues, la vaig veure a la Filmoteca.
I la música, sí. Miklos Rocha?
Mira, jo tinc una anècdota que durant molts anys de petit tenia el pòster d'aquesta pel·lícula al meu quarto penjat.
Ah, sí?
Fins que es va fer malbé de tant tindre, jo el vaig tirar, però molts anys vaig tindre penjat aquest pòster perquè m'encantava.
Ah, sí? Quan eres jove?
Sí.
Ah, és curiós. Sí, no? Jo tenia el de La jauria humana algun més.
No, jo tenia aquest, tenia el Family Plot de Hitchcock.
Està molt bé aquell pòster.
I després tenia Armes de metal amb el Yul Brynner.
Ostres!
Aquella futurista dels robots.
Sí.
Sí, ara, ara en tinc uns altres. Però jo, ja...
jo Rio Lobo, Julio Humana, coses d'aquestes, va, pel·liculites. Escoltem aquest, aquesta banda sonora, que era d'un concert que havia composat el Miklos Rocha i que va saber adaptar per les imatges d'aquesta excel·lent pel·lícula de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes. La música de Miklos Rocha, un dels grans mestres de la música per cinema, per la pel·lícula de Billy Wilder de l'any 70, La vida privada de Sherlock Holmes, que s'han servit per recordar la Genevieve Page i també el Louis Bariner, que ens han deixat aquests darrers dies. També hem parlat dels BAFTA i d'alguna altra pel·lícula que està ja en plataformes, que nosaltres el diumenge vam veure una, que crec que està a Amazon Prime, que es titula The Order, que és una pel·lícula amb Jude Law de protagonista. També està el noi, el Nicholas Hoult, que és el mateix protagonista del Jurado número 12 de Clint Eastwood.
Número 2, perdó.
Que és una un personatge totalment diferent al que interpreta ja, no? Sí. Bueno, una pel·lícula basada en aquestes grups neonazis dels Estats Units, en un fet real que va passar als anys 80, una sèrie d'atracaments a bancs, un home de l'FBI que va a una població del centre dels Estats Units a investigar, i a partir d'allà es junten un policia local i aquesta història. No està malament, la pel·lícula es deixa...
No, basada en fets reals, eh?
Sí. Que va passar realment aquests grups neonazis, no? Que, pues això, volien armament per anar contra el govern, inclús també per atacar el Capitoli. No sé si això et sona d'atacar el Capitoli dels Estats Units, a millor...
I això ha arribat al cinema?
No, a la plataforma.
Directament a la plataforma.
No s'ha estrenat, i no entenc per què, no? Perquè és una cosa que al cinema podria haver funcionat més o menys, no? Té a Jude Law, que tampoc és un actor que actualment faci molta taquilla, però és una pel·lícula bastant consistent, que aquestes coses de la...
No, s'estrenen coses que dius, bueno...
Ha anat directament a Amazon Prime, no sé per què. Bueno, parlem d'estrenes. La setmana passada no vaig poder parlar perquè no l'havia vist encara, de Capitán América, aquesta que es titula Brave New World, després de 3 o 4 entregues, ja no sé quantes, del personatge de Capitán América, fora i dins de Los Vengadores, arriba aquesta nova versió on el Steve Rogers, el Capitán América original, s'ha retirat i està al seu lloc, l'agafa el Falcó, que és el personatge que interpreta l'Anthony Mackie, i bueno, és el nou Capitán América, que també té al seu costat un altre superhéroe, i trobem el Harrison Ford fent de president dels Estats Units. Primer és general i després arriba a la presidència dels Estats Units. Bueno, sí, podria ser una pel·lícula més o menys que parli de temes actuals.
Jo, una cosa, jo el que he sentit és que té més bon paper el Harrison Ford que el que fa de Capitán América, és així?
Més bon paper no, perquè
més llarg,
el que
jueix
és el Capitán América, lògicament, tot i que porta molts artilugis que jo no l'havia vist en altres versions, no pot volar i bueno, una sèrie de coses, però el Harrison Ford no està com secundari, sinó que té bastant paper.
Pues mira, jo serà l'única pel·lícula d'ell que no hauré vist. Perquè les he vist totes, eh?
Sí.
Però aquesta em sembla que me la perdré.
I al final, que es posa de color vermell?
Ah, això has fet un spoiler.
No he dit res
no,
més.
No, si s'ha vist per tot arreu.
Sí, el problema és que ja s'han vist moltes imatges, però la sorpresa final és la transformació de Harrison Ford amb un altre personatge també que ha sortit en altres pel·lícules de superhéroes.
Em sembla que li van fer una entrevista i va dir: què pensa vostè quan surt el seu personatge es posa de color vermell? I diu: m'anar a la butxaca.
Sí, directament. O sigui, ha fet aquesta...
Ja han fet una oferta molt i vale.
Sí. Com que li deu fer falta diners.
Bueno, però també s'entretén, està jubilat i dins de tot l'ofereixen, perquè en un altre Capitán América, no sé si era la 3 o la 2, també sortia Robert Redford, eh?
Sí, m'ho vas dir, també és l'única que n'he vist.
Que no has vist de Robert Redford, sí? O sigui, imagina't, perquè que les grans actors estan
totes
d'aquesta saga, no?
Pues jo sabeu, pel complenys de la Conxita, regaleu-li les 4 pel·lícules de Capitán América que ara sí podrà veure.
Sí, bueno, a la primera i segona crec que no sortia, però la tercera crec
així
que sí que sortia.
Així ja la col·lecció sencera.
Total.
La primera estava molt bé, de Capitán América.
Molt bé, és la millor.
És que a mi no m'agraden aquestes
però
pel·lícules.
Però la primera està molt bé. És una pel·lícula que parla d'un noi, un soldat normal, que li fan un experiment i es converteix en un tio d'aquests.
Però jo és que m'avorreixo.
No, però està bé. A més, passa durant la Segona Guerra Mundial, que té la seva gràcia, i els personatges són interessants. En aquesta Capitán América Brave New World, és que és una pel·lícula tan rutinària. Jo la vaig trobar sosa, poc interessant. Diuen que és una pel·lícula d'espies, pot ser. El que passa que apareixen personatges que, si no estàs molt ficat en tota la història aquesta de Vengadores i d'altres artilugios Marvel, et perds una mica, i a mi és que no em va arribar a interessar, tot i que no arriba a les 2 hores, una hora 58 minuts, menys mal, perquè jo hi havia moments que ja deia no, és que no m'interessa, i l'Anthony Mackie aquest és que no té cap carisma, no? El Chris Evans, que era el que feia el Capitán Amèrica, el tio tenia molt, molt de carisma, i aquest, vale, l'han fet afroamericà, l'han canviat el color, el Harrison Ford es llueix al final, bueno, ell no, el seu personatge, i està una mica grandet, per cert, perquè hi ha una escena al final que se suposa que Harrison Ford no porta la part de dalt de roba, i està enfocat des de lluny, no? Perquè, esclar, ja no sé si aguanta molts primers plans físicament Harrison Ford, no?
Home, a veure, aquí, com que tots som tan joves i tan guapos...
Però ell té 82, ja, 83...
83 deu ser, és del 42...
83, si els ha fet ara...
Bueno, és el juliol.
Doncs no, 82.
Havia una escena del... quart Indiana Jones, que se'l veia en pijama, sí. I se'l veia ja molt granadet. Ja
home,
veia,
clar, és que, a veure...
Sí, el que passa és que, bueno, són 82 anys, ja m'agradaria a mi...
No, i a mi també.
Arribar com ell per calés i per carisma, sí, no, Harrison
això,
Ford, no?
Tindrà la seva compte.
Sí. Sí, això mateix.
I, bueno, això de fer de president dels Estats Units tampoc és una sorpresa per Harrison Ford, no?
No, i havia fet aquella d'Iceboro.
Air Force One,
sí, bueno.
Que aquella pel·lícula estava bé, també.
Mira, no estava mal.
28 anys ja fa, eh?
Ostres, sembla que sigui ahir.
Sí, sí.
Jo la vaig veure pel Canal Plus, aquella pel·lícula. No la vaig veure al cinema, la vaig veure al Canal Plus.
Bueno, doncs pues aquest Capitán América Brave New World, a part el dolent, és que em sembla una mica patètic, inclús, no? Sembla que porta com una escarola al cap. És que no fa cap tipus
dolent,
de...
El dolent.
Perquè sempre té que haver un
ecologista.
Dolent. Sí, no sé, és bastant patètic, ridícul. No el trobo cap gràcia com dolent, no? No sé, a mi em va...
És que el dolent tampoc... És dolent o no?
Home, és molt dolent, és clar. És el que vol fotre tothom, ja saps, no? I, bueno, hi ha l'escena post-crèdits habituals, que tampoc sé què vol dir, però bueno, suposo que faran una nova reedició de Los Vengadores. Ara crec que d'aquí uns mesos arriben Los Cuatro Fantásticos, altre capítol, i bueno, Marvel, DC, i després Superman, i...
No, jo
continuamos.
Aquest Superman ja no.
Jo crec que és falta d'idees,
sí,
i és anar
total.
Allargant la màquina de fer diners.
Sí, sí, total.
Sí, com Bridget Jones, loca por él, que sí. Ja vaig parlar la setmana passada. Bueno, què vols que et digui? A part de Hugh Grant i les seves gracietes durant dues o tres escenes, la Renée Zellweger està una mica bastant desmadrada, amb les seves ganyotes, moïns i la seva cara retocada, que a mi és que és una pel·lícula que tampoc em va interessar en cap moment, no? Bridget Jones, feia falta tornar en aquest personatge? A la Renée Zellweger igual sí. Igual sí, fa calerons, eh?
És que em sembla que és productora també, ja,
sí,
d'aquesta pel·lícula. O sigui...
És que moltes pel·lícules d'avui en dia els productors són els mateixos actors.
Sí, clar, perquè així treballen.
Exacte. Bueno, ara entrem ja... La que sí recomanaven era Vermiglio, aquesta pel·lícula italiana realment molt sensible, sí. Poètica...
Quedar pels Òscar, a veure
si s'ho emporta. I en què està la Emilia Pérez, con lo cual no sé, però bueno. I ja entrem als estrenes del dia d'avui divendres, dia 21. Quines estrenes tenim, Agustí? Tu que estàs controlant sempre.
Doncs pues mira, The Monkey.
Monkey.
Aquesta pel·lícula basada en un llibre de Stephen King.
Bueno, un relat curt.
Sí, fet del Osgood Perkins, el fill de l'Anthony Perkins,
sí.
Que vaig veure jo fa poc aquella pel·lícula del Nicolas Cage. Que
no em va desagradar.
Aquesta no l'hi vist, The Monkey.
Bueno, és un director que s'ha especialitzat en cinema de terror. Quasi sempre
sí,
seves...
sí, jo vaig veure una Sitges ja fa anys.
Sí, sí.
Doncs sí.
Pues aquesta The Monkey és una pel·lícula Sitges, 100%.
Sí. M'ho imaginava. Però sense Sitges no té gràcia.
Bueno, és una pel·lícula de terror? Per mi no, perquè no m'ha fet por en cap moment.
Això és el pitjor que pot passar.
Però és que hi ha moltes pel·lícules que no fan por.
És una pel·lícula que té un sentit de l'humor molt macabre, molt, molt passat de rosca, molt gore... perquè allà mor molta gent i de formes inimaginables, i a quina més amb sang, fetge, vísceres, de tot surt per allà en totes les pel·lícules. Es podia comparar amb aquella de Destino Final, aquella sèrie de pel·lícules que feien, que els
si
nois anaven morint.
Sí, aquesta, sí, sí, sí.
Pues seria d'aquest estil, està basada, sí, en la novel·la, un relat curt de Stephen King, passa a Maine, ja sabem que Maine sí. És el lloc on viu Stephen King, els actors són desconeguts, surt per allà l'Elijah Wood, un momentet, no penseu que és protagonista, i és un relat que va escriure el 1980 i que narra la història d'un mono que és com de joguina, d'aquests que si li dones corda comença a tocar el tambor.
Sí,
no?
A casa en tenia un.
Un tamany bastant gran.
Era del meu germà.
Però eren més petits aquells.
Sí, eren més petits.
I a la nit es movia?
Sí. Aquest no es mou. El que passa que si li dones corda i comença a tocar el tambor vol dir que algú morirà.
El meu germà li deia el monito. Però sí, sí, sí. Recordo.
Bueno, però seria més joguina que no com aquest, no?
Sí, sí.
La pel·lícula joguina. Ja comença en forma bestial, no? Amb una mort bastant sanguinolenta. El pare d'aquest que té aquest nino el vol tornar a una botiga i a partir d'allà passa el que passa. I és la història de dos germans bessons, no? Hall i Bill, que un d'ells és el que sempre porta la veu cantant i l'altre és més tímid i més apocat, no? I en aquest mono que tenen a casa pues comencen a passar coses i el que passa és morts una darrere de l'altra de forma pirotècnica i molt macabra. Ja dic, la gent es reia quan hi havia alguna mort d'aquesta.
Clar, si es aplaudeixen.
És que és molt exagerada, les morts. Sobretot hi ha un parell que dius, mare meva.
És això el que agrada.
Hi ha una noia que es tira a una piscina i bueno, ja el que passa. I després hi ha la mort d'una de les seves tietes, que també té la...
Com se coneix que no aneu a Sitges?
Té la seva gràcia al final, que surt l'amor, un tal cavall blanc, que té, bueno, certa forma de gràcia. Però ja dic, com terror, és que tampoc importa molt el que li passi als personatges principals. Ja saps que darrere del mono aquest algú té que morir. I sí, moren molts, moltíssims. Per als amantes del terror, entre cometes, macabre i en sentit de l'humor, molt negre, pot ser que sigui la pel·lícula. L'avantatge és que és 1 hora 38 minuts. Per a fans de gent que va al Festival de Sitges, sobretot.
Sí, sí,
no?
Sí. Pel que tu dius, és Sitges total.
I suposo que quan es projecta a les sales comercials, imagino que serà allò el despiporre. Aquest divendres...
És que aquestes pel·lícules jo no les he vist mai en sales comercials.
A veure quan dura.
Les he vist a Sitges.
Bueno, si el boca orella fa la seva feina, igual sí, no?
Jo he vist moltes, però totes les he vist al festival, no hi he anat mai. Perquè és això... que la gent, bueno, hi ha molts adolescents i és un merder. En canvi, la Sitges, pues, ja saps a què vas.
No és pel·lícula de sustos, eh? No és com la d'Anabel, aquella pel·lícula de la Nina, que van passant coses i te tenia atemorit. No, aquí dius, bueno, vale, pues venga, va, otro, venga. A ver què li passa a este, si és que li vola la cabeza, li vola... Bueno, de tot passa allà, inclús... Bueno,
no allà no aplaudeixen fer. I fan, sí, fan conya.
Bueno, pues hem parlat ara d'una pel·lícula, aquesta de Monkey, Osgood Perkins, el seu director, i no sé si vols fer una petita pausa musical.
Perfecte.
Escolta. I que escoltem, va, Agustí.
Pues mira, escoltarem el Jerry Goldsmith.
Oh, no s'havia sonat mai.
Aquí mai, eh?
Mai.
Air Force One.
I una pel·lícula on el Harrison Ford fa de president també dels Estats Units, no?
Ja, recordo. De
però que més salva, perquè és...
Del Wolfgang Petersen, era,
Wolfgang no? Wolfgang Petersen, que era un director molt entretingut. Les seves pel·lícules, totes, eren molt entretingudes. Desgraciadament ja va morir fa un temps. Però, bueno, aquesta pel·lícula dins que és increïble totalment del que passa dins de l'Air Force One, a l'avió presidencial i Harrison Ford allà donant hòsties per tot l'avió. Però aquí la música també era impactant, Jerry Goldsmith. Continueu aquí a Eixample Barcelona Ràdio, el programa de cinema Cinerama, repassant l'actualitat en quant a estrenes. Ja hem parlat de The Monkey. I ara, de quina més vols que parlem, Agustí?
A una història aquí, que ve de Brasil, aquesta cosa biogràfica de desaparicions de política de l'època dels anys 70 a Brasil.
Sí,
que tu l'has vist.
A l'any 71.
L'hem vist els dos, sí. És Walter Salles, que és un director que ha tingut cert èxit fora del seu país de Brasil, en pel·lícules com Estació Central do Brasil o Diarios de Motocicleta.
Ah, sí.
Aquella història del Che Guevara, sí, motocicleta,
sí, recordant-se. Sí, ara recordo, sí.
I que té, bueno, la gràcia, entre cometes, és que la seva actriu principal, Fernanda Torres, ha guanyat el Globus d'Or, la millor actriu.
Sí, també està per l'Òscar.
No sé si drama o de comèdia, no recordo. Però home, clar, el Globus d'Or...
Tu creus que això és una comèdia?
Però ja saps que a vegades allà el Globus d'Or dona drama. Pues, on estic aquí ens parla, com ha dit bé l'Agustí, d'una història real que va passar a l'any 70...
Durant... 71.
71, a la dictadura dels militars a Brasil, que ja sabeu, durant aquella dècada el govern de Nixon, Kissinger i la CIA van ficar tot Sud-amèrica per impedir que arribessi el comunisme o el socialisme a Sud-amèrica, no? Es va carregar governs legítims com el de Xile, Argentina, Uruguai, Paraguai i Brasil. I és aquesta història d'aquesta família, no?
Sí, bueno, aquesta... Bueno, a veure... Per començar, ja s'ha vist bastant aquest tipus d'històries, desgraciadament, s'han explicat bastant, no? De gent que va desaparèixer, bueno, van fer desaparèixer, no? Mm. Bueno, és una família que, bueno, se suposa que...
El pare havia sigut diputat durant,
sí,
la democràcia.
Sí, i és arquitecte, o sigui que es guanya molt bé la vida per la manera que viuen. Tenen 4 o 5 fills, ja no recordo.
4 nenes i un nen.
I, bueno, viuen,
bueno,
molt
4
bé.
4 noies i un noi.
Viuen a Rio de Janeiro, amb una casa
davant
molt,
de la platja.
Molt bonica, davant de la platja. Vull dir que els nens tot el dia estan a la platja. La casa és molt maca. O sigui,
la dona fa de dona de la casa, no? Cuida,
bueno,
tenen, els fills.
I tenen criada.
Tenen criada.
No, no, vull dir, és una gent que són benestant, diguéssim, sí, no? Una gent que té diners. I bé, i un dia, doncs, és això, de matinada, perquè es veu que això sempre ho feien de matinada, s'emporten el marit per fer un interrogatori.
Ràpid,
i
diuen, serà molt ràpid,
diu,
de seguida tornarà.
Diu, demà ja estarà aquí. I encén demà, el que van és, i agafen a la dona, també.
I a la filla. I a la filla gran.
I a la filla gran.
No, també la filla gran no, perquè la filla gran se'n va a Londres.
Ah, sí.
La següent
per això
filla.
Que tenen una filla estudiant a Londres, vull dir que tenen, són,
sí,
gent que
i
tenen
són feliços,
diners.
Estan, sí, visquent, sí, la seva vida feliços, fins a que arriba el moment que la dictadura considera que aquest home, pues, pot ser contrari a les seves idees.
Bueno,
no?
Se l'emporten per interrogar i després l'encén demà, s'emporten a la dona i a la filla. I també li diuen, no, no, demà ja estarà aquí. I la tenen com 5 o 6 dies aïllada, uh-huh, a la dona. I, bueno, a la dona la deixen anar, estic fent un spoiler, però al marit, doncs, li diuen que sí, que sí, que sí, però no, no apareix.
Bueno, és la lluita que té aquesta dona amb la seva família, les tres filles que encara estan visquent amb ella i el fill, per bueno, lluitar contra la pèrdua del marit, intentar trobar-lo.
Bueno, és que no li diuen el què.
Bueno, per la pèrdua física del marit, sense saber què ha sigut d'ell, les seqüeles emocionals i que la mare deu enfrontar-se a una nova vida d'una societat que, bueno, més o menys la intenten ajudar, que té també problemes, per exemple, per retirar diners del banc, perquè sense,
clar, sense la firma
del
marit,
pues no, o sigui, que té que lluitar contra moltes coses. I és aquesta història de On sigo aquí, no? Que és On estoy aquí, perdó.
On estoy aquí, sí.
2 hores 15. No es va fer avorrida.
No, però sí, també però... li podies treure una miqueta de, sí, de metratge, com a totes les pel·lícules avui en dia, però no, no.
Però a mi em donava aquesta impressió d'una història ja vista, no?
Bueno, perquè s'han explicat molt aquestes històries.
A mi la que em va fer més... mal a nivell personal va ser la de Missing, aquella pel·lícula de Costa
Gavras. Aquesta sí, va ser molt coneguda.
Que estava molt bé, amb el Jack Lemmon buscant el seu fill a Xile.
Aquesta sí que va ser molt famosa i va tindre molt èxit.
Estava molt bé. Aquesta possiblement no l'arriba al nivell, sí que explica la vida d'aquesta dona que després es va fer advocada als 48 anys.
Als 48 anys va treure el títol de... Bueno, clar, perquè... A veure, pot treballar altres coses, però esclar, el no tindre el marit, ella es va tindre que espavilar.
I, bueno, es va dir advocada de gent amb problemes econòmics o problemes a la selva de l'Amazones, i, bueno, cap a la part final de la seva vida va tindre problemes d'enfermetats, i és molt curiós perquè la dona que surt al final de la pel·lícula, que fa d'ella, és la mare, és la Fernanda Montenegro.
A mi em sona, però ara no em diguis.
Sí, sembla una mica la Julieta Messina, no?, la seva cara,
sí,
pots recordar?
Sí, potser sí.
I que Fernando Montenegro es veu que va estar també als Globos d'Or nominada fa com 20 i pico d'anys,
yeah.
I el discurs de la Fernanda Torres recordava la seva mare, no? I és, bueno, interpretar el paper de la filla a la part final d'aquesta On estoy aquí, pel·lícula històrica amb personatges reals que van existir, no? Ara passem a una pel·lícula també històrica, però que està basada en una novel·la. Cuidado, que tampoc és que retrati exactament el que havia passat en aquell moment. La novel·la es titula The Queen's Gambit, que no es va poder titular així aquesta pel·lícula perquè existeix aquella sèrie de Netflix, crec que era, que és aquella jugadora d'escacs que interpretava l'Anna Taylor-Joy,
sí,
que es deia The Queen's Gambit.
Ah, es deia així.
Es deia igual, sí.
El, com és, bueno, el que dic jo, no? Que és un replicante, que no és humana. Aquesta...
No, no sé. Bueno, està bé, a mi m'agrada com a actriu de tant,
sí,
en tant, no?
Sí, horrorosa.
Possiblement, no sé, és una mica... Sí, físicament és una mica estranya, podríem dir. I aquesta, L'última reina, pues, són 2 hores i es parla de la... des del punt de vista femení, això sí, està claríssim,
bueno,
perquè el personatge principal és el que interpreta Alicia Vikander, que fa la Catalina Parr, la darrera dona d'Enrique VIII.
Sí,
no?
Sí, la que va sobreviure, diguéssim.
Exactament.
Bueno, es veu que sí que és cert, perquè ho vaig estar mirant, perquè vosaltres dieu que potser no era veritat. Sí que és cert que ella va agafar molt les rendes de... Del regne, o sigui, quan el seu marit va marxar, que va fer una campanya a França, no sé què.
Sí, la guerra.
Ella és la... Bueno, que ja l'home ja estava més pa allà que pa acá, però bueno. Ella és la que va portar tot. O sigui, ella realment tot això sí que ho va fer. O sigui, va ser la que va portar, diguéssim, les... Ara no sabria dir-te... o sigui, va posar el cap de l'estat, va ser ella, i també una cosa que surt a la pel·lícula és que es va portar molt bé amb els altres fills que tenia ell, les seves 2 filles i el fill, es van portar molt bé amb ella perquè ella també els, bueno, també se'ls va estimar i els va tractar molt bé.
Sí, Elisabet i Maria, no? Elisabet, que va ser reina.
I Maria també va ser reina.
Però
que va durar
Maria molt poquet.
Molt poc.
Elisabet va ser més coneguda.
I després hi ha el noi, Eduardo, que també, però molt poc,
va morir
molt jove. I això es veu que és cert, el que surt a la pel·lícula.
La pel·lícula és de terror, perquè realment...
Bueno, està classificada com un thriller psicològic.
Sí, de terror psicològic total. Jo no vaig reconèixer l'actor que interpreta Enrique VIII.
Jo sí.
Em sonava molt la seva cara, però és clar, està tan, tan maquillat, tan engreixat, i el seu paper ho interpreta el Jude Law, i bueno, totalment diferent dels seus altres papers de galant, no? I realment hi ha moments de terror que l'Enrique VIII, ell i el Jude Law, ho fa molt bé, molt bé, la seva interpretació.
Sí, ho fa bé perquè bueno, és un home que...
Bueno, estava com un llum. O sigui,
es havia carregat ja 5 dones, em sembla? O...
Bueno, una mor en el part. No
sí,
sé si
va ser la Jane Seymour. Va morir al part, que és la que va tindre el fill, l'Eduardo.
I aquesta no se la va carregar de miracle, també, no? Perquè, bueno, l'home
bueno,
estava...
Això ja no sé si és veritat, que va estar a punt i tot això, no ho sé. Però el que sí que és cert és això que surt del bon rotllo que té amb els altres fills i que ella va fer molt perquè ell ja estava. I va ser ella la que va agafar. El que passa que després, bueno, això és història, ja quan va morir ell, ella es va casar amb aquell altre pretendent que tenia i tal. Bueno, això ja és una, això és una altra història.
Ja fa molts anys una sèrie de televisió de la BBC que era Enrique VIII.
Sí, les...
No, Los Tudor, era
Los Tudor. No, havia una però dels anys 70.
Sí, que parlava de
que era les seis esposes d'Enrique VIII o algo així.
Jo me'n recordo aquesta sèrie.
Jo me'n recordo també. I era anglesa. Sí, i després de BBC, fa menys temps ara es va fer Los Tudor.
Sí, però que l'actor protagonista no s'assemblava a Enrique VIII, així com així el Jude Law, que el veiem maquillat i suposo que també
engreixat
de forma no real, pues se sembla molt a Enrique VIII que havíem vist en dibuix, bueno, en pintures.
Bueno, és que ja Los Tudor, el que dèiem, és que aquest home també havia sigut jove.
Sí.
Clar. I sempre,
bueno, tampoc, sí. Jo tampoc va morir tan gran. Passa que, bueno, a 50 i pico d'anys en aquella època era...
Ja era no, era i a molt... més era un home que menjava molt i, bueno, clar, de menjar i beure i tot això a base de bé, doncs... Pues, tenia...
Sí, aquí es veu que l'home està molt malament perquè té gota, té una cama que no pot caminar amb ferides d'aquestes realment...
Bueno, llagues.
Però el tio va putejant a la reina cada vegada més, no? I la dona pues, està, que dius, que en qualsevol moment aquest home em fa decapitar, però, bueno, perquè mira, li surt de... Bueno, està bé, la pel·lícula crea tensió, eh?
Sí,
dues hores,
sí, la pel·lícula està bé.
Ella
sí.
Està bé, l'Alicia Vikander i el Jude Law també. O sigui,
sí,
que podríem recomanar, no?
Sí, està bé, sí, sí. I a més, bueno, ja et dic, no s'aparta tant de la història, eh? Que dèiem, això no deu ser veritat. Sí, sí, ella va fer bastanta cosa perquè ella estava més per allà que per acá. O sigui...
I què més ens queda per parlar, Agustí?
I l'última del Michael Keaton, Con el agua al cuello.
Era un títol d'una pel·lícula del Paul Newman.
Sí, de l'Stuart Rosenberg. Sí,
que era
senyor.
La continuació de Harper, investigador privat.
Bueno, la continuació, era una altra aventura de...
Una altra aventura del Harper, sí. No estava tan bé com la de Harper.
No, però no estava.
Sortia ell i la seva dona, la Joan Woodward. Sí,
es va estar al Coliseum. Mm.
Pues ara torna aquest... Con el agua...
Però jo la vaig veure al Cine Galileu.
Con el agua al cuello, que, bueno, amb el Pressbook sembla més a l'aigua al nas, però per lo
sí,
de més...
Sí, és veritat.
El títol original porta el nom del protagonista que interpreta Michael Keaton, que es diu Goodrick, que és el títol original de la pel·lícula. No?
I per què no la podien dir...
Goodrick.
Per si això no vol dir res, però...
No, però...
Hi ha moltes vegades que s'estrenen pel·lícules amb títol original... Sí.
Bueno, però i... Goodrick què vol dir? Si tu tradueixes...
Res.
Pues ja
és un nom, el nom del
bueno,
protagonista.
Però, clar, vas a veure i ja està.
Que l'última reina tampoc el títol original
no,
té res a veure.
El títol original era...
És Firebrand.
Sí, que no.
Marca de fuego, algo
sí,
així, no?
Sí, que vam dir, no sé què té
bueno,
a veure.
Bueno, potser és la marca que va deixant el Enrique VIII contra les seves dones i els seus enemics, no? Podria ser més això. Què és con el agua... Ai, ara
con el agua
al cuello. Se m'enreda aquesta frase. Pues és una pel·lícula producida pel Michael Keaton i la Mila Kunis, el que dèiem abans, no? Mm. Els mateixos actors produeixen una petita producció. La directora es diu Holly Meyers Shire, que és la filla de dos directors i productors i guionistes, la Nancy Meyers, recordem una pel·lícula com The Holiday, aquella pel·lícula que estava bé, que a mi m'agrada, i Charles Sayer, que era el director del Padre de la Novia, per exemple. No tan afortunada aquesta versió.
No em va desagradar a mi, eh?
Una comedieta, va passar el rato. Sí.
Que era el Steve Martin, no?
Sí. No em va desagradar del tot.
Bueno, doncs aquí en dues hores i la pel·lícula comença quan Michael Keaton està al llit, rep una trucada de la seva dona que li diu: mira, m'acabo de ficar dins d'un sanatori de rehabilitació perquè, bueno, tinc problemes amb els medicaments, amb l'alcohol, i ell sembla que com no s'hagi donat compte d'això, que sembla que sí que és veritat. És un home que té una galeria d'art i que es veu que ha viscut sempre molt per la galeria, per la feina, i ha deixat de costat a la seva família, la seva dona i els fills, no? Amb aquesta dona té dos fills petits, de 8-10 anys, més o menys, que és clar, es veu obligat perquè la dona li diu: estaré 90 dies en aquest sanatori, i ell es veu obligat de repent a tirar endavant els seus fills, no? I a la vegada el negoci tampoc li funciona massa bé. I té una altra filla del primer matrimoni, que té ja 30 i pico d'anys i que està embarassada del seu primer fill, que és el paper que interpreta la Mila Kunis. Bueno, és un drama amable, molt amable, de tots els entrebancs que va tenint aquest home, no? Que bueno, la seva filla gran li retret completament, sempre que no ha passat d'ella tota la seva vida, i que ara que el necessita més per al seu embaràs, pues sembla que tampoc estigui massa per la feina, i sembla que el món se li caigui damunt al personatge del Goodrich o del Michael Keaton. Clar, també el que diem a vegades, parlen de personatges que tenen moments molt complicats a la seva vida perquè viuen en mansions que, bueno, que sembla que sí, tenen també, té una cangur una mica especial que fa certa gràcia, no?, als seus moments de comèdia. O sigui que és un drama-comèdia molt, que vol ser molt dramàtic en alguns moments, però que, bueno, que ja saps que tot tampoc és tan dramàtic com vol explicar la seva directora. Història familiar, Michael Keaton, no, possiblement no m'agrada del tot en aquesta pel·lícula la seva interpretació, i això que és un actor que no para de treballar, sí, darrerament, no?
Sí, la bellesa va fent.
El Método Knox, aquella pel·lícula que va fer com director també.
Bueno, no estava mal aquella.
La de Beetlejuice de Tim Burton. I una pel·lícula que no estava malament del 2021, aquella de Worth.
Ah, aquella estava molt bé.
Que feia advocat.
Lo de del Water Center.
Eren dels familiars de les víctimes del
Water Center.
11 de setembre, el World Trade Center, i els ajudava.
Aquella estava molt bé.
Sí,
i va passar sense pena ni glòria. Estava molt bé aquella pel·lícula. Sí.
Bueno, pues sí, es pot veure, però tampoc sigui una pel·lícula que deixi massa empremta amb la nostra memòria cinèfila. I res, pues, teniu L'última reina, que l'han recomanat, teniu The Monkey, recomanada entre cometes, i teniu també On Estoy Aquí, pel·lícula brasilena. També alguna que altra estrena que no hem pogut veure, no, Agustí? Si vols comentar-la, i si no ja passem a la música.
Jo passaria ja...
Passem ja a la música. Bueno, el Paddington, però no l'hem vist, aquesta pel·lícula
d'animació. No, ja la veurem.
Sí, sí. Bueno, pues tanquem el nostre programa d'avui, Cinerama. No sé si voleu fer alguna recomanació més, no?
No.
Agustí?
No. Que tornarem la setmana que ve.
Ah, sí, això és veritat. Sí. Esteu pendents del proper programa de Cinerama. Hi haurà moltes sorpreses.
Ui, escolta, una cosa.
Bueno. Tanquem amb el tema principal de Firebrand, L'última reina.
Sí.
El músic és Deacon Hinchcliffe.
Uf.
Músic britànic.
Surten músics de sota les pedres.
Bueno, es veu que jo he vist la seva carrera i és el músic, per exemple, de la sèrie Peaky Blinders, una sèrie molt famosa.
Ni idea.
I, bueno, la música no està malament. Aquí està, per tancar ja el nostre programa, Firebrand, L'última reina.
Uy, se lo he cortado al pendrive, ¿eh? Es que tiraban de...